Serieteca 2021. El top de sèries de l'any. Amb Cristina Bordes i Sílvia Comet.
Us donem la benvinguda a la col·lecció de les millors sèries d'aquest 2021, un recorregut per les estrenes i els retorns que han valgut més la pena, sense oblidar les sèries documentals més sorprenents.
Ha estat l'any del Juego del Calamar? Sens dubte ha protagonitzat un dels fenòmens més sonats. En parlarem, però no podem deixar de banda esdeveniments com la reunió de Friends, 17 anys després del final de la sèrie, la trobada del repartiment del Príncipe de Bel-Air 30 anys després de l'estrena o el retorn de la família Sopranos en forma de pel·lícula prequela.
El 2021 també ha portat als nostàlgics una seqüela destacada, la de Sexe a Nova York 23 anys després de l'arrencada, i els entusiastes de Marvel han vist com la factoria ha aterrat a l'univers seria fil amb WandaVision, Loki i Ojo de Halcón.
Però no tot ha estat asseure's davant la pantalla. Un any més, el Festival Internacional de Sèries Serializados Fest ha satisfet els seriefils amb caps de cartell com el cineasta alemany Werner Herzog i el productor i guionista britànic Paul Abbott, tots dos presents a l'edició de Barcelona.
En el centre del debat, la nova llei de l'audiovisual, no exempta de polèmica i que preveu augmentar la presència del català a les plataformes. Doblatges i subtítols a banda, però esperem poder disposar de molta més producció original feta a Catalunya a la Serieteca de l'any que ve.
I si ens fixem en efemèrides, cal fer una menció especial als 20 anys de l'estrena de 24, protagonitzada per l'heroi de moral dubtosa Jack Bauer, o al 25è aniversari de Sabrina Coses de Brujas.
Hi haurà temps per a tot. Comencem.
Fenòmens.
Abans d'endinsar-nos en les sèries imprescindibles, és interessant fer una parada als autèntics fenòmens de l'any. Ficcions que han traspassat fronteres i arribat, fins i tot, a aquells que ni les han vistes.
L'autèntica protagonista, Netflix, la plataforma amb més subscriptors del món, que ja sumen més de 213 milions. Al seu catàleg hi ha quatre de les sèries més vistes del 2021. Endevineu quines?
Un joc sàdic on la vida dels participants no val res i alhora ho val tot, amb una crítica al capitalisme gens dissimulada. El Juego del Calamar, la sèrie més consumida arreu del món, creada pel sud-coreà Han Dong-hyuk.
Los Bridgerton li va prendre el títol de sèrie més vista a La Casa de Papel i El Juego del Calamar li ha pres a Los Bridgerton, amb més de 1.600 milions d'hores reproduïdes durant els primers 28 dies des de l'estrena, memes virals en massa i polèmica a les escoles inclosa.
Trident de fenòmens, juntament amb Lupin, també de Netflix, que aquest any ha dit adéu a La Casa de Papel amb la seva cinquena temporada, tot i que és més aviat un fins després. El 2023 tornarà amb un spin-off protagonitzat pel Berlín, el personatge interpretat per Pedro Alonso. I per acabar-ho de rodonir, hi haurà remake sud-coreà dels Encaputxats amb mascaretes de Dalí.
I a l'espera de més atracaments enginyosos i ambiciosos, sí toca acomiadar-se d'algunes grans sèries per sempre.
Diem adeu.
The Kominsky Method.
Hello, ex-wife.
Hello, ex-husband.
What's up?
I think we might be planning a wedding.
Creada per Chuck Lorre de The Big Bang Theory, tot i tenir un to molt diferent, els oscaritzats Michael Douglas i Alan Arkin es converteixen en el Sandy i el Norman, dos amics de tota la vida que s'han de cuidar i escoltar mútuament per adaptar-se a la tercera edat i sobreviure en una etapa en què tots són problemes de pròstata i maldecaps familiars.
Douglas interpreta un actor veterà fora d'òrbita que, en lloc de protagonitzar pel·lícules, es dedica a fer classes d'interpretació, i Arkin, el seu millor amic des de fa dècades, un representant d'actors retirat amb una al·lèrgia a la societat, però que en el fons té un gran cor.
Una sèrie que tracta els temes més recurrents de la bellesa, en ve baixa, com la salut, la mort o la por a la solitud, però que no és decadent, toca la fibra i alhora té un gran sentit de l'humor.
Val a dir que la tercera i última temporada de The Kominsky Method, Alan Arkin hi és només de manera testimonial, però tot i així aguanta bé, manté el segell i fa un bon tancament.
Té un total de 22 capítols que trobareu a Netflix.
Vida perfecta.
Mira, yo sé que ahora mismo todo esto te parece una pesadilla, pero un año mejora, te lo prometo.
Ya, pero no es lo mismo, tú tienes a Pablo,
que no estaba nunca en casa y cuando estaba discutíamos.
Pues mira, eso quiero yo, tener alguien con quien discutir. De los pañales, de los biberones, de las bañeras.
Y que luego me mire el coño.
La primera sèrie de l'actriu i directora Letícia Dolera s'ha acomiadat amb una segona temporada rodona. En el punt de partida de la primera, reconeguda al Festival de Sèries de Cannes, la protagonista, interpretada per ella mateixa, veia la seva vida totalment interrompuda.
Després que el seu marit la deixés just abans de firmar les escriptures d'una casa conjunta, perd el control i s'enrotlla amb un desconegut que la deixa embarassada, amb la particularitat que és un noi amb discapacitat intel·lectual.
Tant la seva crisi existencial com la de la seva germana i la seva millor amiga, ambdues en circumstàncies complicades, obren pas a una història carregada de tendresa i sentit de l'humor.
I a la segona i última temporada, estrenada aquest novembre, Dolera aborda un conflicte poc explorat en el terreny de les sèries i amb molta sensibilitat, la depressió postpart.
Una gran comèdia dramàtica d'autora que podeu veure a Movistar Plus.
Shameless.
20 bars on this block 100 years ago, each and every one of them owned by a Gallagher. We've been getting gentrified because we've let it get too safe here.
You have to maintain a negative curb appeal.
Anything to help our family.
All we gotta do is make the yards dangerous again. Oh, those gentrifiers would be in the first Uber back to Bucktown.
Basada en la sèrie britànica amb el mateix títol, que també va acabar després d'una trajectòria d'11 temporades, ens endinsen les misèries dels Gallagher, una família disfuncional, abandonada per la mare i encapçalada per un pare alcohòlic brillantment interpretat pel nominat a l'Oscar William H. Macy.
Les desventures dels seus 6 fills desemparats, a qui la germana gran intenta fer de figura materna, estan escrites amb la sensibilitat de Paul Abbott, creador de la sèrie amb una infància similar a la d'un dels seus protagonistes, que demostra una gran habilitat a l'hora de retratar les classes socials més desafavorides.
Un retrat des d'angles diferents gràcies a aquesta família nombrosa i de diferents generacions, que permet explorar temes com l'adolescència o la sexualitat, però també es fixa en la gentrificació o l'absència de sanitat pública als Estats Units. Tot amb un èmfasi inevitable en la importància dels vincles familiars.
Una comèdia dramàtica àcida, però tendra i també gamberra, de vegades salvatge fins i tot, que aquest any s'acomiada per sempre després d'una dècada des de la seva estrena i una trama que integra la pandèmia i la nova normalitat.
Malauradament, no la tenim sencera a cap plataforma, només accés a l'onzena i última temporada, que és a Movistar Plus i Fubo Televisió.
Bosch.
On my desk at work, I have pictures of three young women. They've never been identified. Their bodies have never been claimed. And I don't know their real names. Their murders have never been solved.
Why do you keep the pictures?
To remind me, everybody counts. Or nobody counts.
La grandíssima sèrie basada en les novel·les de Michael Connelly baixa la persiana amb la 7a temporada. Un drama policial clàssic, sense artificis, sense innovacions, respectant sempre les regles del gènere. La investigació metòdica d'un detectiu una mica social, amb un aspecte entre trist i malcarat, però que es desviu per la seva filla i els pocs col·legues amb qui comparteix comissaria.
Tot i que està desenganyat de la feina, l'executa a la perfecció. I també és perfecta la tria de l'actor que es posa en la pell del detectiu Titus Welliver. És tan convincent que ens ha fet oblidar del tot el seu paper d'home negre a Lost. Ens acomiadem d'aquesta excel·lent producció, una de les més valorades de Prime Video, però no és un adéu per sempre a Harry Bosch. Ens retrobarem amb el detectiu en un spin-off. Amb ell també tornaran Madison Lins, que interpreta la seva filla, i Mimi Rogers, en el paper de la seva eterna rival.
Gomorra.
Ciro di Marzia vivo.
Ma esse è solo. Lui si me ne esercita.
Quanta soldata da ragionare, eh? A non te ne compagni.
Se non sa va stare solo in un rega con rega corona su. E che se ne fotte di morti fama che stanno a bascia esse.
I amb la 5a temporada es posa punt final aquesta història al voltant de la màfia napolitana, sobre la pugna entre clans pel control de la droga que arrenca amb el regnat de la família Sebastano. Al llarg dels anys veurem com el fill del capo Gennaro i el lloctinent del clan Ciro Di Marzio intenten no perdre el poder. En la pell dels rivals a la pantalla s'hi posen els actors Salvatore Esposito i Marco D'Amore.
Creada per Roberto Saviano, ens planteja una història realista amb una ambientació bruta i una música insuperable per descriure l'ambient camorrista, la corrupció, la tensió i la brutalitat dels assassinats. Una sèrie en què les dones també tenen un pes importantíssim en l'imperi criminal. Deixa molts morts pel camí, però també hi ha resurreccions. Diem adeu a una producció d'alt nivell, considerada una de les millors de la televisió italiana. La podeu veure a HBO Max.
es trobaran a faltar, però n'hi ha que han tornat aquest any i tot apunta que també ho faran el que ve.
Top 10 Returns.
Top 10.
For all mankind.
We're concerned. The Soviets might be trying to introduce a new weapon.
Welcome to NASA. You are, as of this moment, officially astronaut candidates.
This program has the power to change the world.
Per a tota la humanitat ha tornat amb una segona temporada que ha superat amb escreix la primera. Continua la història alternativa sobre què hauria passat si els russos haguessin arribat a la Lluna abans que els nord-americans i agafa un ton més dramàtic centrat en la vida dels astronautes anys després, durant l'etapa Reagan.
Els herois de la primera temporada ara ja no tenen feines tan emocionants amb l'arribada dels astronautes joves, però a l'hora de la veritat la NASA haurà de confiar en els veterans per establir una base a la Lluna i per arrencar nous projectes innovadors com un possible viatge a Mart. Tot plegat, sense oblidar l'estira i arronsa entre Rússia i els Estats Units.
La sèrie que firma Ronald D. Moore, guionista de Perles de la ciència-ficció Battlestar Galactica, també fa un pas endavant a nivell visual, amb imatges precioses de l'espai i efectes especials ben aconseguits. I té, per cert, un dels millors capítols finals que s'han pogut veure aquesta temporada. La trobareu a Apple TV+.
Top 9.
How to with John Wilson.
Hey, New York. There's a lot of stuff that happened since the last season of the show ended. You had to spend a whole lot of time inside. A lot of people thought that we wouldn't be able to make another season of the show. But we did. New York looks more interesting right now than it ever has before.
John Wilson ha tornat amb la seva peculiar visió del món amb aquesta sèrie documental carregada de comèdia i ironia.
Una mena d'experiment social íntim, una anàlisi del comportament humà a través dels carrers de Nova York i que captura càmera en mà, posant el focus en escenes quotidianes, però molt curioses, que utilitza per fer reflexions brillants.
A cada capítol pretén estudiar com fer alguna cosa, des d'aprendre a millorar la memòria a saber apreciar el bon vi, tot encadenant imatges gravades per ell mateix que li permeten fer metàfores impagables.
Aquest any ha tornat a HBO amb una segona temporada de 6 capítols que arrenca amb un gran canvi vital i que ja integra la nova normalitat de la pandèmia.
Top 8.
Exit.
Du skal ikke få true meg noe mer. Jeg ferdig med å være redd for deg.
Hvordan gjør livet ditt rent helvete for deg, forstår du? Familie også. Men du og meg.
Sèrie noruega passada de voltes, comparada amb El llop de Wall Street, de Scorsese o amb Succession, que ha tornat amb la segona temporada.
Basada en el testimoni real de quatre homes de negocis, inversors milionaris d'Oslo, aconsegueix impactar l'espectador amb les seves vides d'excessos i altes dosis de cocaïna, sexe, violència i corrupció.
Tots ells amb una falta d'escrúpol repugnant que en aquesta nova entrega cedeix el protagonisme a l'Ermin, casada amb un d'ells i víctima del seu maltractament sistemàtic però invisible fora de casa.
Arribat el moment de parar-los als peus i ella farà tot el possible per aconseguir-ho, encara que tots sols també són capaços d'enfonsar-se. Trobareu les dues temporades d'èxit de 8 capítols cadascuna a Filmin.
Top 7.
The Good Fight.
What can I do for you, sir?
I'm creating a courtroom. Think of it like Little Rascals. I want to build a better treehouse.
One, two, three. I don't understand anything anymore.
Welcome to 2021.
You and me, partners.
Uh-oh, this isn't good for Diane.
La sèrie, protagonitzada per Christine Baranski, enceta la cinquena temporada amb un resum magistral del malson que va ser el 2020. La pandèmia centra part dels capítols inicials, el confinament, el teletreball, els acomiadaments, però, com sempre, també hi té un gran pes la política. Evidentment, no passa de puntetes per l'assalt del Capitoli dels seguidors de Trump, ni tampoc per l'elecció de Kamala Harris com a vicepresidenta.
Pel que fa a les trames, la creació d'un tribunal popular i populista farà anar de corcoll als membres del bufet, i també hi té molt pes el futur del despatx. Ha de ser feminista, com sempre ha somiat la Diane, o només integrat per persones negres? Tot i que ens hem acomiadat de personatges com Luca Quinn i d'Adrian Boseman, ha estat una temporada molt coral.
Ha entrat en escena un jutge que no és jutge, interpretat per Mandy Patinkin, i la jove Marissa Gol ha guanyat el protagonisme que mereixia. La sèrie, firmada pel matrimoni King, continua sent del més original que es pot veure ara mateix en pantalla, i és sencera a Movistar Plus i també hi ha les primeres temporades a Prime Video.
Top 6.
Sex Education.
That's right, Ames.
Thanks.
Who's this?
Mavis Steve.
No, they meet the goat.
You know I love you so bad.
Tornem als conflictes dels adolescents, però en aquest cas amb un to més còmic que Eufòria, sense deixar de banda reflexions crucials sobre el món que els ha tocat viure a la generació Z.
S'ambienta a l'Institut Moordale i arrenca quan dos dels seus alumnes decideixen posar en marxa una consulta clandestina de teràpia sexual, aprofitant que la mare d'un dels dos és sexòloga, interpretada, per cert, per Gillian Anderson, l'eterna Scully d'Expedient X.
A més de la incorporació d'una directora aparentment propera, però en realitat molt autoritària i conservadora, a la tercera temporada de Sex Education, un dels temes centrals ha estat el de la identitat de gènere, introduint el conflicte d'un alumne no binari.
Una sèrie per ensenyar a les escoles que podeu seguir a Netflix i que tornarà amb una quarta temporada.
Top 5.
Line of Duty.
Police!
Gail Vela's murder is this force's highest profile investigation.
Her life cut short, and whoever did it's got away with it.
It will be our job to detect whether police corruption has contributed to this murder remaining unsolved.
Vela drew attention to links between organized crime and corrupt police officers.
There is no corruption in this police force.
Sisena temporada d'aquesta icònica ficció policial de la televisió britànica firmada per Jet Mercurio. Se centra en la unitat d'afers interns que s'encarrega d'investigar les pomes podrides de la mateixa policia. En aquesta entrega, la unitat continua investigant el lligam entre una xarxa de policies corruptes i el crim organitzat, intentant esbrinar de forma obsessiva qui hi ha darrere de la identitat de l'H, suposadament qui mou els fils.
Els tres protagonistes, Adrian Dunbar, Martin Compson i Vicky McClure, s'hi afegeix cada temporada noms destacats de la ficció britànica i el 2021 s'hi ha incorporat Kelly MacDonald. Com sempre, la sèrie ens ofereix conspiracions, suspens i una investigació carregada de girs de guió. Amb aquesta entrega es tanca el cercle de corrupció que s'enllaça des de la primera temporada i, per tant, podria ser el final.
No hi ha hagut focs artificials, Line of Duty sempre ha estat una sèrie coherent i s'ha mullat destapant que l'H, l'H, pot ser un personatge discret i fins i tot anodí. Més que una sèrie, el Regne Unit és tot un esdeveniment que ha tornat a batre rècords d'espectadors. El setè i últim capítol el van seguir 12,8 milions de persones i va fer un 56,2 de share. No us la perdeu, és a Movistar Plus completa i les primeres temporades a Netflix.
Top 4.
What we do in the shadows. Lo que hacemos en las sombras.
We have decided to make you a fully-fledged member of the team.
You're gonna make me a vampire?
Today is our first day as leaders of the Vampiric Council.
Is there not a throne for all of us?
No!
Good night.
Tercera temporada d'aquesta mirada còmica del dia a dia d'un grup de vampirs que comparteixen casa a Staten Island, plantejada en forma de fals documental. Arrenca justament on va acabar la segona entrega, amb el descobriment d'un caçador de vampirs que podria amenaçar la seva supervivència o potser tot el contrari.
Continua igual de divertida, ampliant l'univers vampíric amb nous personatges molt ben trobats, com el de la guia, i tornem a veure diferents monstres com els homes llop. El Consell Vampíric obrirà una escletxa entre Nadia i Nandor, i les i Colin Robinson es convertiran en companys d'aventures, totes força surrealistes.
Els girs dels dos últims capítols són impagables i conviden a pensar que la pròxima temporada, que arribarà al 2022, la sèrie podria canviar una mica de rumb perquè els vampirs potser no estaran tan units. La teniu a HBO Max.
Top 3.
Euphoria.
Rue was the first girl that didn't just look at me.
Demons, even judgment.
She actually saw me. The me that's underneath a million layers of not me.
So why'd you run away?
Un dels drames adolescents més adults i amb conflictes més profunds. La sèrie arrenca quan la Rue, interpretada per una Zendaya immillorable, intenta rehabilitar-se de la seva addicció a les drogues, tot i que amb poc convenciment.
Una lluita personal que s'afegeix a la de la seva millor amiga Jules, una noia transexual amb qui té un vincle genuí però també dolorós.
Un retrat angoixant de l'adolescència carregat d'intensitat i diàlegs magnífics i amb una posada en escena hipnòtica. Aquest retorn de principis d'any, a més, va venir acompanyat d'una col·laboració entre Rosalía i Billie Eilish, feta especialment per la sèrie, la cançó que sentim de fons.
Yo soy un dios y el otro puedo partirme.
La segona temporada s'ha endarrerit, però al gener vam poder-ne veure l'últim dels dos capítols especials centrats en cadascuna de les seves dues grans protagonistes. L'espera, però, acabarà aviat, perquè tornarà per quedar-se el 9 de gener del 2022 a HBO.
Top 2.
Ted Lasso.
Howdy, y'all.
Ted! What do you say to a cocktail, Coach Lasso?
Oh, the same thing I'd say to Diane Sawyer if she ever asked me out on a date. Yes, please.
Live from the dog track, it's Richmond with 8 straight ties.
How many more matches before you hit the panic button?
There's two buttons I never like hitting. That's panic and snooze.
Segona temporada de la sèrie amb més bon rotllo en emissió. L'ingenu entrenador de futbol americà, que aterra la lliga de futbol anglesa sense tenir cap mena d'experiència, ha tornat amb la seva humanitat i bon humor, però la pressió per la llunyania de la seva família i també a nivell esportiu li han passat factura. Acostumat a salvar tota mena d'entrebancs, fins i tot partits perduts, la situació el supera.
D'aquesta manera, també deixa enrere algunes crítiques sobre la falta de conflictes importants i d'oponents a l'entrenador. La segona entrega entra més a fons en els personatges, no només en el de Ted Lasso, i ens mostra problemes d'autoestima i un viatge personal cap al costat fosc. Fins i tot la persona més bondadosa es pot crear enemics.
Al final ens deixa amb ganes de més, perquè la tercera temporada, que s'espera per al 2022, segur que patirem amb la nèmesi de Ted Lasso. De moment, continua sent una comèdia tendra, entretingudíssima i convida a l'optimisme. Busqueu-la a Apple TV Plus.
Top 1.
Succession.
I dropped a bomb. The whole world is watching for my next move.
You're the number one trending topic.
My family have disappeared. I need to know where everyone is and what everyone's thinking.
There he is, the little man who started this big war.
Obviously, hugely looking forward to my father dying.
Més del mateix, sí, i això implica seguir sent un dels millors drames que ens ha donat la televisió els últims anys, tot i que, de fet, a hores d'ara ja podem parlar de comèdia dramàtica.
Continua la saga dels Roy, una família molt poderosa que controla un autèntic imperi de mitjans de comunicació, però que implosiona quan sembla que el patriarca, interpretat per un Brian Cox immens, ha de fer un pas al costat, i els seus fills saliven per endur-se el tros de pastís més gran.
En aquesta tercera temporada, de bàndols aparentment definits, els fonaments de l'imperi trontollen fins a fer sonar campanes de presó, una entrega amb més comèdia i estratègia que mai.
I un detall curiós, la descoberta que els títols de crèdit, en un moment en què surt una sala de realització amb pantalles que mostren diferents senyals de televisió, s'hi ha infiltrat el logo de TV3. I explicació, la trobareu a catradio.cat.
Està previst que Succession torni el 2022 amb la seva quarta temporada a HBO Max. Arriba el moment més esperat, el repàs de les sèries que han arribat per primera vegada a les nostres vides aquest 2021 i que recordarem com la millor inversió de temps davant la pantalla.
Top 10 estrenes.
Top 10.
The White Lotus.
The goal is to disappear behind our masks as pleasant interchangeable helpers. It's tropical kabuki.
Aloha.
A happy beer.
We're on our honeymoon.
You're such valued guests.
Welcome to the White Lotus.
Va ser la sensació de l'estiu, minissèrie de 6 capítols que ens porta a un resort de Hawaii on un grup bastant heterogeni de gent forradíssima hi va passar les vacances. Els personatges són tots molt diferents, peculiars i altament odiables, i els empleats de les instal·lacions, com la feina obliga, s'hauran d'empassar totes les seves peticions.
A part d'això, en aquest hotel hi ha una tragèdia i costarà de saber qui la protagonitza, per què i com. Tot i que aquest drama és el colofó de la història, en realitat és secundari, perquè la sèrie se centra en el que passa en aquest hotel, un paral·lelisme del món real. A més, sobre la taula, constantment hi ha plantejaments sobre el capitalisme i la lluita de classes, per reflexionar.
Creada per Mike White, responsable d'altres produccions que han tingut poc èxit massiu, com Il·luminada, però que tenen en comú que són poc convencionals. I el repartiment és d'escàndol: Jennifer Coolidge, Connie Britton, Steve Zahn i un insuperable Murray Bartlett en el paper del responsable del resort. Busqueu-la a HBO Max.
Top 9.
Fragil.
La vie, c'est maintenant. Il n'y a jamais eu un moment où votre vie ne se déroulait pas maintenant. Rien ne s'est jamais produit dans le passé. Cela s'est produit dans le présent.
Non, c'est toujours intense de même le matin.
Minisèrie canadenca del 2019 que ha arribat aquest any a les pantalles via Filmin. És la història d'una amistat molt especial entre dos homes, amb circumstàncies molt diferents, en una petita ciutat del Quebec. Un de classe mitjana, amb un entorn familiar molt unit, i l'altre d'una família acomodada, fins i tot poderosa, amb implicacions en la política.
Els dos joves comparteixen un trauma i un secret, cadascú el seu, i el punt fort de la sèrie és anar descobrint aquests misteris alhora que ells dos van forjant l'amistat. Capítol a capítol, l'espectador es pregunta què els deu haver passat i pot disfrutar d'aquesta amistat estranya i també clandestina que ens regala converses molt interessants.
Creada pel dramaturg quebequès Serge Boucher, fila un relat molt original que va donant informació amb comptagotes i de forma pausada fins a aclarir tots els interrogants. A més, els dos protagonistes, Pierre-Luc Fanck i Marc-André Grondin, estan espectaculars. Una sèrie de les que es couen a foc lent i que requereix paciència però que enamora. És a Filmin.
Top 8.
Perdiendo a Alice.
This is a question for you, Alice. What made you decide to direct this film?
When I was a child, running in the night, afraid of what might be.
I think the only reason to make a movie is if you can't help it.
You think about me.
Tot i que es va estrenar a Israel el 2020, no ha estat fins aquest any que s'ha distribuït internacionalment. Un thriller psicològic i eròtic protagonitzat per una història d'obsessió entre una directora de cinema i una jove guionista que la sedueix amb el guió d'una pel·lícula amb molt potencial.
Potencial i també un gran component sexual, un detall important tenint en compte que la protagonitzarà el marit de la directora, donant peu a un triangle molt tens entre tots tres.
Una sèrie d'autora que aconsegueix atrapar des del principi amb un to força fosc inquietant, una posada en escena molt cinematogràfica i un bon equilibri entre realitat i ficció, el que passa a fora de la pel·lícula que han de rodar i el que passa dins, de vegades creuant les línies i creant una confusió molt estimulant. Com en totes les sèries del top, gran càsting també. Disponible a Apple TV+.
Top 7.
Only murders in the building. Solo asesinatos en el edificio.
This doesn't make sense.
Where do we start?
At the very beginning. Got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator.
Approximately 12 minutes from now, I will be murdered.
Comèdia sobre les peripècies de tres veïns d'un gran edifici de Nova York, fans del true crime, dos septuagenaris i una millennial. Un assassinat en un dels apartaments els uneix per investigar el crim i fer-ne un podcast amb cadascuna de les pistes, totes esbojarrades i poc fonamentades.
No és només una paròdia sobre l'obsessió pels crims reals i els podcasts. Entre broma i broma veurem com als detectius improvisats els afecta la soledat i el pas del temps. La investigació donarà aire a les seves vides monòtones i crearà una amistat indestructible.
En la pell dels detectius improvisats s'hi posen Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez, tots tres magnífics, però sobretot els actors veterans, que ens transporten a les seves pel·lícules dels 80 i 90. Cal destacar que pot ser un dels millors episodis del 2021, que s'explica des de la perspectiva d'una persona sorda, sense cap mena de diàleg i amb un gran ús de la gestualitat. La trobareu a Disney+.
Top 6.
Dope Sick.
People all across this great nation are in pain. They have hard lives.
Are you still sore?
I can't work here no more.
I'll be all right.
And we have the cure. This new miracle drug, OxyContin.
La crisi dels opioides als Estats Units amb un càsting espectacular i protagonistes com Michael Keaton, Rosario Dawson o Caitlin Dever. La companyia farmacèutica propietària d'un nou fàrmac contra el dolor basa tota una campanya salvatge de màrqueting en una afirmació completament falsa, que el seu medicament, l'OxyContin, un opioide, només crea addicció en un 1% dels pacients.
Un reclam sense base científica que aconsegueixen inculcar en gran nombre de metges amb una estratègia comercial sense pietat, aconseguint que prescriguin l'oxi fins i tot en casos de dolor moderat i que els pacients caiguin en l'addicció.
És així com comença la seva perillosa expansió, que seguim en diverses línies temporals i des de diferents perspectives. La comunitat mèdica, els comercials que els entabanen fent-los creure que és un producte segur, les víctimes o les autoritats, algunes de còmplices, i d'altres que intenten posar-hi fre. Molt recomanable i amb clars paral·lelismes amb la crisi dels opioides fora de la ficció. 8 capítols tancats que podeu veure a Disney+.
Top 5.
Mate.
Why are you here? We don't have anywhere to sleep tonight.
So you're homeless.
I had a home and then we left it.
Do you want to call the cops now? It's not too late.
And say what, that he didn't hit me?
We need to get you off the streets. There's beds at the domestic violence shelter.
You hear? You can breathe.
Una de les sorpreses de l'any, basada en una novel·la de Christine Lann que parteix de fets reals, sobre el dia a dia d'una mare separada del pare de la criatura, amb qui tenia una relació abusiva, que lluita per mantenir-se i mantenir la custòdia de la seva filla, alhora que s'ha d'enfrontar amb mil entrebancs institucionals per no caure en la indigència.
Això d'una banda, de l'altra posa sobre la taula la ignorància a tots els nivells sobre la violència emocional, la salut mental i la burocràcia desmesurada al voltant de persones que necessiten ser ateses urgentment pels serveis socials, amb unes interpretacions magnífiques a càrrec de Margaret Qualley i d'Andy McDowell, mare i filla a la vida real, que repeteixen rols en aquesta ficció.
Una sèrie dura que potser es recrea massa en les misèries de la protagonista, però que no cau fàcilment en el melodrama. Sempre mostra la llum al final del túnel gràcies a l'heroïna de la història, aquesta jove que aconsegueix anar superant tots els entrebancs i a sobre sense renunciar als seus projectes personals. La trobareu a Netflix.
Top 4.
The Underground Railroad.
Where do they go? The ones that run away and never return. There is nothing here but suffering. Pain and suffering.
Man lost my mom. Then me. Ain't no way he ever given up on finding me.
El ferrocarril subterráneo, miniserie duríssima sobre el racisme que adapta la novel·la amb el mateix títol de Colson Whitehead, guanyadora d'un premi Pulitzer. Se centra en la Cora, una jove esclava que treballa als camps de cotó del sud dels Estats Units a principis del segle XIX. La crueltat dels amos la impulsa a escapar-se.
I ho fa a través d'una xarxa de ferrocarril clandestina, amagada sota terra, que la transportarà a diferents estats on l'esclavitud es viu d'una manera diferent, però on els negres sempre tenen les de perdre. I això sí, al darrere, el seu amo perseguint-la sense descans.
La firma hi dirigeix de forma espectacular l'oscaritzat Barry Jenkins, que combina imatges precioses del paisatge dels Estats Units amb escenes dures de digerir, però sense mostrar al 100% la crueltat. Una meravella que s'ha de consumir amb moderació perquè toca la fibra. La trobareu a Prime Video.
Top 3.
Calls.
Hi. Hi. I was wondering if you could come see me today. See you. Is everything okay? Hey, babe.
Hey, so, how's life? Huh?
Tota una experiència auditiva, un format molt diferent al que estem acostumats, basat 100% en la veu i recursos gràfics, que ens atrapen una sèrie de trucades entrecreuades entre familiars, amics i professionals.
Tot i començar amb certa normalitat, aquests contactes per telèfon es van enfosquint i acaben evocant experiències de misteri i terror inexplicables amb un lligam entre elles, de vegades amb reminiscències a la dimensió desconeguda i que t'hipnotitzen durant els pocs minuts que dura cada capítol.
Entre les veus protagonistes, moltes de conegudes, com ara Pedro Pascal, de Narcos i de Mandalorian, entre d'altres, o Aubrey Plaza, de Parks and Recreation o Legion. Teniu la primera temporada de Calls amb els seus 9 capítols a Apple TV+.
Top 2.
It's a Sin.
So, where do you see yourself in 5 years' time?
What do you want to be doing?
What's the plan?
I just want to be happy. I want to learn everything.
I'll be stinking rich.
He's going to London.
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 I'm getting out of here. I'll be staying at 23 Piss Off Avenue, London W. Fuck.
Gran treball de Russell T. Davies a l'hora de retratar els estralls de la sida des dels seus inicis. Ambientada a Londres, ens acosta a l'infern que va viure el col·lectiu gay a principis dels anys 80, amb la irrupció de l'epidèmia de la sida caracteritzada per la desinformació i acompanyada de l'estigma.
La narració salta uns anys endavant en cada capítol, des del 81, quan el desconeixement arribava al punt que alguns consideraven la malaltia una llegenda urbana, fins l'any 91, quan ja hi havia una conscienciació, però no s'havia aconseguit cap tractament mèdic efectiu i, per tant, les víctimes seguien estant sentenciades a mort.
I una de les claus de It's a Sin és el ventall de protagonistes, el suport imprescindible que es donen per encarar la situació i la sensibilitat amb què el seu creador i guionista els descriu, posant part d'autobiografia i experiències pròpies. Un drama dur, però molt ple de color, i una gran banda sonora dels 80. Els seus 5 capítols són a HBO Max.
Top 1.
Mayor of Easttown.
The East
Jamestown Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek.
We've decided to bring in a county detective to assist with the case.
How do you like working with my mom so far?
We're just getting started out. Any tips?
Lower your expectations.
Gran drama d'investigació ambientat en una petita localitat sacsejada pel crim, on destaca la interpretació brillant de Kate Winslet. Interpreta una detectiu de la policia absolutament amargada i depressiva, amb molt mala llet i un bagatge familiar duríssim, que ha d'investigar un assassinat quan encara la persegueix la desaparició d'una noia del poble un any enrere i que no ha pogut resoldre.
Un personatge molt potent i enfadat amb el món que contrasta amb el nou detectiu que li assignen per investigar el cas, amb moltes ganes d'ajudar-la a avançar i capaç de lidiar dins del que cap amb la seva mala hòstia, interpretat per Evan Peters, per cert.
Mare of Easttown, el clàssic drama que salta de sospitós en sospitós, deixant-nos amb la boca oberta al final de cada capítol, però que també s'aturen els drames familiars i les misèries dels veïns del poble, que no són poques. 7 únics capítols que trobareu a HBO Max, per quedar-s'hi enganxadíssim. I a la pregunta si hi ha vida més enllà de la ficció, la resposta és sí. I una bona mostra és la producció d'estrenes interessants en format documental d'aquest any.
N'hi ha per a tots els gustos.
Top documentals.
The Beatles, Get Back.
Get Back? That's what I'm tuning okay. for.
Gairebé 8 hores de documental dividides en 3 capítols que retraten com es va gestar el seu últim àlbum Let It Be, quan el 1969 el mític quartet de Liverpool decideix gravar 14 temes en poques setmanes per tornar als escenaris després de 2 anys sense fer cap concert. La història pels fans dels Beatles és coneguda. Són els últims compassos de la banda.
Que el director Peter Jackson recupera 60 hores de vídeo i 150 d'àudio i sense veu en off ni narrativa ens mostra les seves discussions, la tensió, però també meravelloses estones de complicitat i genialitat creativa a través de mirades, sobretot entre Paul McCartney i John Lennon. Un treball colossal sobre la intimitat de la banda amb moments brutals d'improvisació com el de l'aparició de les primeres notes de Get Back, una autèntica joia que trobareu a Disney+.
Pretend it's a city.
Ladies and gentlemen, the one and only Fran Lebowitz.
People frequently are infuriated by me because I'm filled with opinions. In New York, there are millions of people, and the only person looking where she's going is me. I should write a manifesto, the title of which would be Pretend It's a City.
Martin Scorsese i Fran Lebowitz acompanyen l'espectador en un recorregut formidable per la ciutat que mai dorm. El cineasta conversa amb l'àcida escriptora sobre la fascinació i també el desencant de la vida urbana a Nova York. El trànsit, la cultura, el cost de la vida, l'habitatge i els canvis que ha viscut la metròpoli en les últimes dècades. I entre els millors moments, les mirades i el riure del director de Taxi Driver davant qualsevol ocurrència de la Fran i també les imatges de la metròpoli captades per Ellen Kuras mentre Lebowitz recorre els carrers. En algun moment pot arribar a resultar pedant, però ho compensa de sobres amb el sentit de l'humor. Una delícia que trobareu a Netflix.
El infiltrado, The Mole.
I have contacts up to Marshal Kim Jong-un, so if necessary, I can report directly to the maximum authority to our great leader Kim Jong-un in the camp.
I'm walking down this stairs and it was really creepy. But then a big door opened and we came into this luxury conference room.
Minisèrie documental noruega de 2 episodis que ha arribat a les pantalles aquest any de la mà de Filmin. Se centra en una complexa investigació al llarg de 10 anys amb l'objectiu de desemmascarar com es financia la dictadura de Corea del Nord. Per aconseguir-ho, el director del documental, Mats Brugger, vetat al país per una pel·lícula anterior, i un cuiner a l'atur aconsegueixen infiltrar-se a les institucions embaucant el diplomàtic nord-coreà d'origen català, Alejandro Cao de Venós. Tot plegat és tan esperpèntic que fa pensar que és mentida i que es tracta en realitat d'un fals documental.
Dolores, la verdad sobre el caso Vannikov.
Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra.
En aquella época hablar de una relación sentimental entre dos mujeres era algo absolutamente impensable.
La lesbiana perversa.
Lo he dicho y lo pienso. Tú has matado a mi hija, eres la asesina de Rocío.
HBO Max ha aterrat a Espanya amb un dels primers originals de producció pròpia i el testimoni de qui havia reservat les seves vivències i emocions al voltant de l'assassinat de Rocío Bánikov durant més de 20 anys. Dolores Vázquez, condemnada i empresonada pel crim, protagonista d'un dels errors judicials més flagrants de la història d'Espanya, trenca el silenci per explicar la seva veritat. La lesbofòbia, el judici social i mediàtic i l'odi cap a ella per part de la mare de la jove assassinada s'entren en aquesta docusèrie de 6 capítols que s'allunya del format típic del true crime. La voluntat d'innovar una mica en aquest camp és innegable.
Nevenka.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. He pasado muchas noches sin dormir, tratando de encontrar la manera de olvidar lo ocurrido, pero no puedo.
Aprofundeix en el cas d'assetjament sexual de què va ser víctima la regidora de l'Ajuntament Lleonès de Ponferrada, Nevenka Fernández, per part de l'alcalde del municipi, Ismael Álvarez, fa poc més de 20 anys. Va ser la primera vegada que un alcalde va ser condemnat per un delicte sexual a Espanya. La història ens explica directament la mateixa Nevenka, que viatja al passat, revivint moments especialment dolorosos, com ara quan decideix fer un pas endavant i denunciar l'alcalde en una època molt allunyada del Me Too. El documental, dirigit per Maribel Sánchez Maroto, fa tenir una mica d'esperança que hi ha coses que han anat a millor. Té 3 capítols i és a Netflix.
Vitals, una història humana.
¿Te pongo un poquito más de agua? Vigilaré con la bici, no te preocupes.
Y diu, vigila, porque mañana te quiero aquí.
Está maco, nena.
Una part de la teva vida, i tu, de la seva.
El César té una sorpresa per tu.
Te quiero.
¿Está hablando él?
¡Sí!
Caos, esperança i vida són els títols dels 3 capítols d'aquesta sèrie sobre la primera onada de Covid a Catalunya. Segueix el dia a dia de pacients i personal sanitari de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell entre els mesos de març i juny del 2020. Destaquen els vincles que es creen en ple confinament domiciliari quan els hospitals estan deserts d'acompanyants i els pacients i els sanitaris es converteixen en família i amics. Dirigit per Fèlix Colomé, aposta per l'emotivitat i la solidaritat durant l'etapa més crua de la pandèmia. Busqueu-la a HBO Max.
Lola.
Hacer un documental sobre Lola Flores tiene sentido siempre.
A lo mejor usted le hubiese gustado llevar esta vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores.
Ella decía, yo soy extraterrestre. Y realmente es que era extraterrestre, porque no era como los demás.
Sí, si me queréis irse.
No ha habido alguien así. No, no lo habrá, es que ella era única.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre.
4 capítols sobre la vida i l'obra de Lola Flores. S'acosta a l'homenatge, però la història d'una vida explicada per la mateixa protagonista amb aquella desinvoltura i desvergonyiment enganxa. A més, el muntatge musical, combinat amb les imatges, és esplèndid. Ens mostra una dona avançada al seu temps, poc ortodoxa o gens, cantant i ballant i que es va convertir en un símbol de l'Espanya franquista. La seva pròpia història l'apuntalen les seves filles, Lolita i Rosario, i a nivell artístic una tirallonga de músics com Miguel Poveda, Alaska, Rosalía, Sílvia Pérez Cruz o C. Tangana. Passa una mica de puntetes per la seva simpatia cap al dictador i els seus problemes amb Hisenda, però val la pena. És a Movistar Plus.
The Crime of the Century, el crimen del siglo.
Within the last 20 years, more than 500,000 Americans have been killed by overdoses. But what if we discovered that the crisis started with a crime?
Documental de 2 capítols demolidor, l'epidèmia dels opiacis als Estats Units des dels seus orígens i una crítica ferotge contra la indústria farmacèutica, les reglamentacions governamentals sobre els medicaments i els mecanismes que faciliten la seva distribució. Dirigida per l'oscaritzat Alex Gibney, aporta testimonis potentíssims de víctimes de l'addicció i de representants de companyies farmacèutiques. A més, accedeix a investigacions amagades fins ara que posen sobre la taula que més de 500,000 de nord-americans han mort per sobredosi d'aquests fàrmacs en només 20 anys, bona part dels quals receptats per metges. La podeu veure a HBO Max.
Sophie, A Murder in the West Cork. Sophie, un asesinato en West Cork.
A woman whose body has been found in a remote area in County Cork.
The brutal murder of Sophie Tuscon du Plantier has shocked the public.
She was a French lady. They were the last person spoke to her, except whoever saw her after me.
Un cas tan fascinant com estrany, sobre l'assassinat d'una dona francesa l'any 96 a les portes de la seva segona residència, una casa aïllada de la tranquil·líssima població irlandesa de West Cork, un lloc on mai passava res. El crim commociona la comunitat local, però també la societat francesa, ja que la Sofia es relacionava amb l'alta societat parisenca. A través d'entrevistes, els veïns del poble es reconstrueixen els últims dies de la víctima i també del principal sospitós, un periodista de la zona gens convencional. Tres capítols d'una hora de True Crime clàssic que trobareu a Netflix.
Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. Escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil.
What do you think people imagine when they picture the Cecil Hotel?
Is there a room here that maybe somebody hasn't died in?
Elisa Lam from Vancouver, Canada, is missing.
The big unanswered question is, where is she?
The last footage that we have of her was inside the elevator.
Un dels true crime més esperats. Després d'anys d'especulacions sobre les circumstàncies de la desaparició de la jove Elisa Lam el 2013 a l'hotel Cecil de Los Angeles, la docusèrie va aterrar a Netflix i va arrasar. Tot i això, la gran pregunta sobre com l'Elisa s'esfuma com per art d'encanteri quan surt d'un ascensor queda sense resposta, igual que la possible manipulació del codi de temps de la càmera de seguretat que va difondre la policia. Està firmat pel prestigiós cineasta Joe Berlinger, autor de documentals tan aclamats com Paradise Lost, però en aquesta ocasió no acaba de convèncer. Té 4 capítols. I arribats a aquest punt de la sèrie Teca 2021, només ens queda temps per recordar alguns dels autors o autores implicades d'alguna manera en l'univers seriefil que ens han deixat aquest any.
In Memoriam.
Hola, Vilches. Passes més temps aquí que con tus pacientes.
Mi padre quiere quedarse esta noche.
Bien, no hay problema. Yo me quedo con él.
Aquest 2021 se n'ha anat Jordi Rebellón. Tenia 64 anys i va morir a causa d'un ictus. Va participar a sèries de TV3 com Estació d'Enllaç o Sitges, però sobretot va guanyar popularitat per fer de doctor Vilches a Hospital Central, un paper que va interpretar durant 12 anys. Recentment també es va posar la pell d'un forense a la sèrie d'IV3 Trau Foc. Norman Lloyd, que interpretava el doctor Auslander a Cor Obert, va morir als 106 anys. Va tenir una llarguíssima carrera com a director, actor i productor, sobretot al cinema. Va treballar amb grans com Orson Welles, Charles Chaplin o Alfred Hitchcock.
I've been out of the newspaper business for 10 years. I don't know half the machines you got out there.
També ens ha deixat als 91 anys Ed Asner, l'actor que va encarnar el personatge del mític periodista Lou Grant, un paper que li va valer 5 Emmys. Amb una llarga trajectòria, tant al cinema com a la televisió, s'ha mantingut actiu fins aquest 2021, en què l'hem pogut veure en sèries com Grey's and Frankie o Cobra Kai.
What does Rachel see in this guy? I love Rachel. I wish she was my wife.
James Michael Tyler, el Gunther de Friends, va morir als 59 anys a causa d'un càncer. També va interpretar alguns papers en altres sèries com Episodes o Scraps, però sens dubte el seu rol més rellevant va ser el de l'encarregat del Central Perk durant tota una dècada. El món de la música i de les sèries ha plorat la mort del compositor Shinsuke Kikuchi als 89 anys. Va ser l'autor de grandíssimes bandes sonores que acompanyen sèries mítiques d'anime japonès emeses per TV3, com Bola de Drac, Doraemon o El Doctor Slump. També va ser responsable de part de la música de Mazinger Z.
You've made me realize that there are a million fish in the sea and I'm just a worm to attract them.
De les sèries més icòniques dels 90, també hem dit adéu a Dustin Diamond. Va morir als 44 anys a causa d'un càncer de pulmó. Va interpretar petits papers per a la televisió i al cinema, però se'l recordarà sempre per ser l'Screech a Salvados por la Campana i els spin-offs que es van derivar d'aquesta sèrie juvenil. També es va interpretar a ell mateix a la sèrie animada Robot Chicken.
Música.
La llegenda de la televisió Cloris Leachman, l'actriu que ha guanyat més Emmys de la història, va morir als 94 anys. Guanyadora de 8 estatuetes pel seu treball a The Mary Tyler Moore Show, la xica de la tele, va participar en centenars de sèries, entre elles La sí, l'hora d'Alfred Hitchcock o Vacaciones en el mar. Més recentment va posar veu a la sèrie animada Phineas i Ferb i va treballar fins al 2019. La vam poder veure a sèries com American Gods o el reboot de Boig per tu.
My senior position within the Shelby Company means I don't often have to ask permission from anyone to do anything.
Ellen McGrory, que va encarnar el paper de Polly Gray, la tieta i matriarca de la família Shelby a Peaky Blinders, va morir als 52 anys víctima d'un càncer. L'actriu britànica també va adquirir popularitat al cinema per la seva participació a la saga Harry Potter. El 2020 encara la van poder veure en algunes sèries com Quiz o Roadkill. El seu marit, el també actor Damien Lewis, va comunicar la defunció de McGrory a través d'una emotiva carta difosa per les xarxes socials.
It's about revenge on them ghost-riding motherfuckers.
I aquest any també ens ha deixat el gran actor Michael K. Williams, que es va posar en la pell dels inoblidables personatges d'Omar Little a The Wire o de Chalky White a Boardwalk Empire. Va morir als 54 anys al seu apartament de Nova York a causa d'una sobredosi. També va tenir papers destacats en altres sèries notables com The Night Of o When They See Us.
Ens acomiadem sentint el seu xiulet i la seva veu a la icònica escena Omar Coming de la sèrie de David Simon.
Fins aquí la Serieteca 2021. Salut i sèries.
Yeah. The cheese stands alone.
Through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon for the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil. The fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil.
when you walk through the garden, watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, save your soul. Gotta keep the devil down in the hole. He's got fire and the fury at his command. Don't worry, hold on to Jesus, and we'll be safe from Satan when the thunder rolls. But you gotta keep the devil down in the hole.
Keep him down the gun, all right? That's all you.
Oh yeah. We'll be safe from Satan.
When you walk through the garden, gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. He's got the fire and the fury.